Les 9. Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Bon dia. El Sindicat de Llogateres de Sant Cugat veu l'índex de preus del lloguer com una eina per guanyar millores en habitatge i per acabar, diu, amb la barra lliure de pujar els lloguers de forma indiscriminada més a més. Així ho ha explicat la portaveu de la plataforma, Mariona Bota, en declaracions a Cugat Mèdia.
És que si jo marxo i acabo un nou contracte, aquest nou contracte haurà d'estar al preu de l'índex i, evidentment, seran els sindicats i seran les veïnes d'aquests llocs encarregades de controlar això i, per tant, la idea és que amb aquesta força es pugui demanar aquesta rebaixa de lloguer, malgrat que la llei no ho estigui imparant del tot en el contracte i ha firmat.
Una proactivitat que implica per Bota exigir una rebaixa de lloguer a propietàries, immobiliàries i bancs quan el creu d'índex estigui per sota del que el llogater està pagant. Una casuística per això que només es donaria en el cas que el pis sigui d'un gran tenidor. Si fos d'un petit propietari, aquest no podria pujar el preu, però això sí, el podria mantenir. Pel que fa a les crítiques, Bota considera que la proposta del govern espanyol és molt reduïda respecte a la catalana. A més, la portaveu també lamenta l'any de decalatge entre l'aprovació de la llei i l'aplicació de l'índex, un temps que, segons diu, ha comportat pujades flagrants dels lloguers. Finalment, Bota també ha reprovat que la proposta no impliqui una baixada de preus, sinó que sigui, diu, una mesura de contenció quan els preus ja són exageradament molt alts.
Infomatí. La informació local des de primera hora.
Eleccions catalanes el 12 de maig. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha convocat comicis anticipats després que el Parlament hagi tombat els pressupostos aquest dimecres. El cap de govern ha comparegut en una breu declaració institucional a la Galeria Gòtica per anunciar la seva decisió. El president ha afirmat que Catalunya es mereixia acabar la legislatura, però que no ha estat possible pel veto, ha dit, d'aquest dimecres als pressupostos. I canviem de tema. El consistori ha començat a treballar en la implementació de mesures urgents de confort climàtic a les aules després de reunir-se amb les direccions dels centres educatius per informar-se de les seves necessitats. L'Ajuntament preveu que aquest estiu ja es pugui gaudir de les millores de climatització i ventilació més urgents a les escoles bressol. Pel que fa a les escoles d'educació infantil i primària, des de l'executiu ja han informat al Departament d'Educació de la Generalitat de les accions que volen dur a terme, ja que queden sota el seu ventall de competències. D'entre les diferents necessitats, destaca l'adequació de determinats tendals i altres elements d'ombres, una problemàtica que ja s'ha començat a abordar amb la plantació d'arbres. Encara, però, no s'ha concretat l'ordre de prioritat de les mesures, ni la valoració econòmica, ni la licitació dels elements necessaris. Aquest anunci arriba dos dies abans de la manifestació que les AFAs de les escoles han convocat per aquest divendres per reclamar més ombra als patis. La marxa començarà a la sortida de cada centre, a 4:45, i arribarà fins al monestir, on es trobaran totes les comitives a 6:00 PM. L'Ajuntament tornarà a reunir-se amb les escoles per presentar i programar les actuacions un cop finalitzades les visites tècniques i valorades les necessitats.
Infomatí. La informació local des de primera hora.
I no deixem el tema educatiu perquè de les 4 ubicacions on l'Ajuntament planteja que es pot construir l'escola La Mirada actualment, l'Associació de Veïns de Vulpelleres demana que es descarti la de la Guinardera. Considera, tal com diu l'informe d'anàlisis d'alternatives de l'Ajuntament, que aquest terreny municipal, que està entre l'Avinguda Europa i l'Avinguda de Can Campanyà, està mal comunicat amb el barri i està afectat per un alt nivell de contaminació ambiental i acústica per la seva proximitat amb l'autopista C-16.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Ja es pot consultar l'ordre del dia de la sessió plenària corresponent al ple de març que se celebra aquest dilluns a partir de les 15 hores. El ple, que es pot seguir en directe a Cugat Mèdia, obre l'audiència pública a les 19 hores i hem de dir que aquest ordre del dia inclou un total de 49 punts, en el que torna a ser un dels plens més llargs dels últims temps, com el del ple ordinari de desembre amb 52 punts, volíem dir. I figuren un total de 9 mocions, incloent propostes tant de l'oposició com del govern. I no deixem de banda aquest ple, perquè l'Ajuntament va deixar d'ingressar entre el 2022 i el 2023 uns 15 milions d'euros a causa de la reforma de la plusvàlua, l'impost que suposa una de les principals fonts de finançament municipal. Amb la dada, Esquerra vol il·lustrar la complexa situació que avui pateix l'Ajuntament amb un dèficit econòmic heretat del govern anterior que els mateixos republicans lideraven amb el PSC i la CUP. Esquerra, que ara afronta el trasbals financer governant amb Junts, presenta una moció al ple per exigir de forma urgent al govern espanyol que siguin mesures compensatòries les que arribin ja per eixugar les arques municipals arran dels canvis en la base imposable de la plusvàlua. Escoltem el segon tinent d'alcaldia i republicà, Bernat Picornell.
Minoració de l'impost, sense sentència del Tribunal Constitucional o amb resposta del govern de Pedro Sánchez, la situació econòmica de l'Ajuntament no seria igual de crítica. Les plusvàlues ho resolen tot, no. Però faria que la liquidació del pressupost del 2023 fos positiva. Faria que l'estalvi net d'aquest 2023 de l'Ajuntament fos positiu.
Una altra moció que presentarà Esquerra és la següent. El grup municipal porta també al ple un text en el marc del Dia Internacional per l'eliminació de la discriminació racial, que és el 21 de març. És en aquest sentit que proposen rebutjar qualsevol expressió de caràcter racista o discriminatòria que han observat darrerament, en al·lusió als partits d'extrema dreta. Per això Esquerra demana declarar a Sant Cugat una ciutat lliure de qualsevol discriminació. Així mateix, també plantegen comprometre's a treballar per defensar els valors de la convivència respectiva i vetllar de manera activa perquè no es produeixin actes de discriminació en cap servei o equipament municipal.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Dos temes de la crònica social. Les investigacions sobre la compra de mascaretes durant els moments més durs de la pandèmia torna a posar el focus en l'empresa amb seu a Sant Cugat, FCS Select Products. Aquest cop és per la investigació a l'empresari Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que la Fiscalia Provincial de Madrid ha denunciat per un frau fiscal. La Fiscalia exposa que suposadament va defraudar en l'impost de societats de 350.900 euros durant el 2020 i 2021 mitjançant factures falses i societats pantalla, segons ha avançat el diario.es. La denúncia, que també inclou falsedat documental, és fruit de 2 anys d'investigacions sobre les activitats de les societats de González Amador pel seu enriquiment durant la pandèmia i que està vinculat a l'empresa Sant Cugatenca.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I acabem dient que Sant Cugat és el mirall de bones pràctiques en la gestió dels residus durant una ciutat gran. L'Ajuntament és un dels 3 socis del projecte Alianza Oriente Sostenible, que està finançat per la Unió Europea, juntament amb 23 municipis de la regió de l'Oriente Antioqueño, de Colòmbia, i 10 més del Departament Central del Paraguai. Per aquest motiu, aquest dimecres, una delegació de 30 d'aquests alcaldes han estat rebuts a la sala de plens de l'Ajuntament per l'alcalde Josep Maria Vallès i fins divendres visitaran diferents instal·lacions per veure com es tracten les escombraries a la ciutat.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Doncs amb aquesta informació posem el punt final. Gràcies per la seva atenció. Tornem, com sempre, demà i amb més informació d'aquí una hora al 91.5 de la FM i constantment a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, Connectats.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Nothing, there's a way to I get to be.
la tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de 10 del matí del dijous 14 de març de 2024. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols de la ciutat amb l'opinió del que anomenem Societat Civil Sant Cugatenca. Totes les tertúlies, ja ho sabeu, les podeu escoltar per la ràdio analògica, la de sempre, la de la Rodeta, la 91.5 de la FM, però també a través d'internet, a través de la web www.cugat.cat, ara en directe o més tard en format de podcast. Saludem ja a qui ens acompanya avui a l'estudi 1, l'estudi Ramon Barnils de Ràdio Sant Cugat. Per un costat tenim a Sergi Baixas, periodista. Sense adjectius aquest cop, oi que sí?
Bueno, tenim un any d'excedència, sí, deixem Nació Sant Cugat.
Sí, diem encara Nació Sant Cugat.
Reivindiquem-ho.
Periodista del Nació Sant Cugat, en excedència.
En excedència, sí.
Per un any.
D'aquí 5 dies marxem i gaudim una miqueta.
Molt bé, clar que sí. Tenim també a Alba Roda, president de l'Ateneu Sant Cugatenc. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I Jordi Pasqual, periodista del Cugatenc.
No en excedència.
Anava a dir, tu no te'n vas enlloc.
No, però ens fa...
De tant en tant al coll.
Bueno, ara sí. Setmana Santa aniré al coll. Però no puc fer dentetes com ell quan se'n va de viatge i posa en Instagram. Que... Sí,
com es fa això, l'excedència? Com a president de la Tenerife.
No pots, no tinc
excedència.
Molt bé, doncs. I doncs mira, per acomiadar l'última tertúlia, menys per un any, en què participarà el Sergi Baixas, doncs un tema d'aquells que li agraden.
Home.
El tema de política catalana, perquè ahir va ser un dia mogut al Parlament. Per un costat, el Parlament va tombar els pressupostos que havien pactat Esquerra i el PSC, i com a conseqüència, unes hores més tard, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va avançar les eleccions catalanes, que estaven previstes aproximadament pel febrer del 2025, les va avançar per el diumenge 12 de maig, és a dir, d'aquí 2 mesos, de fet, menys de 2 mesos, per ser més precisos. Més enllà de la valoració que vulgueu fer d'aquest fet, com que el que ens interessa a Cugat Mèdia és com afectarà això a la política santcugatenca. Per un costat, perquè els dos partits que més lluitaran entre ells, i de fet, on hi ha hagut la pugna en aquests últims anys a la política catalana, que són Esquerra i Junts, aquí estan pactant, és el pacte de govern municipal, per tant veurem com això afecta. I per un costat, ahir encara no havien passat 10 minuts de l'anunci d'Aragonès que dos polítics santcugatencs dels dos partits del govern ja se les van tenir a Twitter, no sé si el veu veure.
Sí,
sí, oi que sí? En Jordi Puigneró i Francesc Ossant ja van tenir la primera i dius, caram, comencem bé. No, crec que no havien passat ni 10 minuts, o sigui que fantàstic.
Si no hagués passat, ens hagués decebut.
Exactament. El que és que a vegades el que passa a Twitter es queda a Twitter, eh? És allò del futbol també, veurem si té alguna traducció o no, o es deixen esbravar-se, diguem, a les xarxes. I
alguna mala mirada per l'Ajuntament.
Jordi Puigneró, que va ser decapitat per
propi
Pere Aragonès fa uns anys. També recordem el punt
de tensió que hi ha. El tuit de Jordi Puigneró era precisament conmigo empecé todo. És a dir, el que venia a dir és... és que va dir això. Va dir...
La foto.
Va dir...
Em van fotre fora.
A partir de que em vam cessar, diríem, avui la conseqüència és això que ha passat. Que ha passat avui. I el Francesc li va venir...
També et dic que jo vull tindre la seva autoestima, eh? Bueno, Francesc... Sí, és increïble. Sí.
I el Francesc li va respondre, no me'n recordo si també va ser culpa teva l'assassinat de Kennedy o alguna cosa així, no? Com dient, tu ets, estàs a totes les salses. En tot cas, veurem com afecta això. I per l'altre, també moviments. És a dir, si algun regidor marxa per anar a unes llistes o no, veurem si hi ha algun altre moviment en aquest sentit. Suposo que no tardarem en veure'ls, aquests moviments.
No, el que passa és que sí que crearà confrontació aquestes eleccions. I per tant, aquí tenim un govern al qual doncs, hi ha Junts per una banda i Esquerra, i per tant, anem a dir, aquesta confrontació pot tenir conseqüències, és evident.
Mm-hmm.
Però bueno, la política és això, vull dir, és que arriba un moment que no ens adonem, però la política és això. La política són idees, confrontació i defensar les idees. I escolta'm, jo penso que està molt bé que tothom que defensa les idees. El problema és que no hi ha masses idees. Vull dir, tot s'assembla bastant, no? Llavors s'està convertint en un camp de futbol, això, no? Molt simple, futbolístic, no? I per tant, a mi, bueno, també cada un defensa les seves coses, i em sembla molt bé, i a partir d'aquí, doncs, ja veurem, aviam, què ens depara tot plegat. O sigui, el poble és el que mana.
Com creus que afectarà aquesta pugna electoral a Catalunya a Sant Cugat?
Sí. Crec que poc. crec que poc, perquè hem anat veient durant els últims mesos, com a mínim des de l'inici del govern de coalició, que hi ha un partit que està assumint molt un rol molt de copilot, que en aquest sentit seria Esquerra Republicana, i que no fa massa escarafalls de les marxes enrere i tirades enrere, o fins i tot bolets que li provoquen certs personatges de l'altre partit d'executiu, i que en aquest sentit és Esquerra, no? Que bueno, s'està menjant molts gripaus. Per tant, entenc que aquestes eleccions podrien ser un nou gripau que Esquerra Republicana estaria disposada a menjar-se. Tot dependrà molt també del nivell de tensió i d'escalfament que es vegi en els comicis a nivell català. Com això, no? És a dir, ahir, per exemple, Pere Aragonès va convocar les eleccions i jo vaig pensar, vale, per què, no? És a dir, per què ara i qui surt guanyant d'aquest anunci? I a mi em ve al cap directament, bueno, pues, jugada mestra de banda dels republicans, que tot i que surten derrotats davant d'intentar promoure uns pressupostos amb el suport del PSC, que no acaben de funcionar i, per tant, és un fracàs, avançant a les eleccions, eviten, com a mínim sembla ser, no? o posen incertesa jurídica sobre el possible retorn de Carles Puigdemont com a candidat de Junts, que seria un gran revulsiu des de les files juntaires per intentar reconquistar, no?, el Parlament de la Generalitat i el Parlament de Catalunya. Passarà això? No ho sé, però de moment, com a mínim, això és una jugada que li surt molt bé a Pere Aragonès, perquè no és tant una victòria pròpia, sinó inhabilita la del contrincant. I tenint en compte que són Esquerra Republicana i Junts són enemics íntims i sempre se les tenen per molt que són els aliats més naturals, serà molt divertit de veure com es desenvolupa. Tot i això, tenint en compte que també Junts porten prou mesos sense lideratges forts i sense rumb. Veurem què passa.
I jo li sumaria al PSC, que és cert que es veu com el partit fort i guanyador, però també és cert que ara el Salvador Illa està esquitjat per el cas Koldo. Estem tot just al principi del camí d'això i en este període preelectoral i electoral veurem com avança aquest cas, perquè depèn de com pot arribar a créixer bastant el seu qüestionament, no? I això també és important. I portat a nivell local aquesta confrontació hi és, si vols que hi siga. I hi ha un partit de govern que no ha vingut en cap moment que hi siga. De fet, de forma sorprenent, perquè ha anat en contra d'alguns dels postulats que havia defensat en el mandat anterior, no? I ho hem vist, ho hem repassat moltes vegades, que des de l'Anella Verda, en el tema del camp de futbol de Volpelleres, el tema de la mirada, Regull Centre, el pla d'habitatge en general, ara que s'ha anunciat el centre
d'art contemporani.
Això. Clar, són moltes coses que van sumant-se i sembla que no hi ha una reacció, excepte un comunicat, crec que va haver en un moment a propòsit de les preguntes de l'Observatori Sociològic i les declaracions de Puigneró en relació a la migració, però ja està. I, de fet, Puigneró és una d'aquestes figures que poden tindre no sé si passarà, perquè no tinc informació al respecte, però és una d'aquestes figures que segurament hem d'estar més pendents a veure què passa de cara a les catalanes. Per tant, si Puigneró, que és l'element que més distorsiona el govern, que més l'ha tensat internament, que més ha pogut enfadar Esquerra, o com a mínim és contra qui Esquerra sí que ha carregat, perquè els altres han guardat més la roba a casa, diguem, bueno, pues si ell acaba anant a les llistes al Parlament i acaba sent diputat, doncs potser el govern de sobte està més cohesionat, vés a saber, no?
No, de fet, bueno, cal dir que jo estic davant de tres periodistes enormes, eh? Per tant, el meu punt de vista pot ser molt més genèric i no tan específic.
Tu ets l'únic que t'has dedicat a la política. Ja us ho sé,
sí,
fem una mica de...
Sí, no, perquè penso que... Jo sempre he dit que, vull dir, que la gent tindria que passar 4 anys, com a mínim, per la política, perquè la política no és fàcil, és molt complicada. I, per tant, la frivolitat d'acusar els polítics de que, evidentment, tots només van anar en funció de la cadira i tot així, jo això mai ho diré, perquè em dóna la sensació de que, evidentment, fan la seva feina, no? Uns més, uns altres menys, uns altres més encertats o menys encertats. Però jo sempre he dit que l'esquerra moltes vegades ha tingut molt més èxit del que nosaltres ens creiem. Abans ho deia, dir que, escolta'm, la dreta està governant des de fa molts anys, però ha agafat postulats de l'esquerra i ha sigut molt sensible a coses de l'esquerra, que, realment, l'esquerra doncs, ha ajudat moltíssim. Per exemple, amb el tema de la igualtat de la dona, amb el tema de moltes coses, vull dir que, en principi, doncs, podríem dir una llista. Per tant, en certa manera, el problema és quin model de país volem, i aquí s'ha vist molt bé el model de país que volem,
en Comú Podem havia fet una aposta molt forta sobre el tema del Hard Rock, però el Hard Rock no és el tema, sinó que és el model de país, i per tant, anem a dir, per mi, chapó. Chapó, en el sentit de dir, hosti, els tios s'han postulat i dir, escolta'm, el model de país ha de ser d'una manera, no és un model de Hard Rock, és un model d'una altra cosa. Una altra cosa és que el país necessita créixer, no amb el Hard Rock, però amb altres coses, que a nivell de sostenibilitat, a nivell de medi ambient i d'així, poden comportar molts, molts compromisos dels polítics que moltes vegades el factor popular se'ls pot tirar en contra. O sigui, els mateixos d'Esquerra que estan defensant això, els moviments populars, diríem, treballadors i d'així, que el creixement es sigui més reduït, així, li pot passar factura. Aquest és la discussió. Quina ideologia tenen? O sigui, no solament és el tema de la independència, el tema de la independència és el primer... I no és veritat, el tema és el model de país. I, per tant, Esquerra Republicana ha de dir exactament quin model de país té. Perquè és que, si no, allò... El sabem que de la independència, però el model de país queda entre la socialdemocràcia i el tema liberal. En canvi, els Junts són liberals totalment. El Comú Podem, evidentment, doncs, són defensors, anem a dir, de les classes populars. Però, bueno, tot això és molt més profund, tot això. I l'anàlisi no pot ser una frivolitat, anem a dir, només de la independència, perquè podria ser caure en una frivolitat només.
Em sap greu dir-te, Albert, que em sembla que sí que el model actual de Catalunya és el del Hard Rock, perquè em sembla que només hi ha dos partits polítics que realment s'oposen al Hard Rock, que són Comuns i la CUP.
Sí, sí.
Tota la resta, la resta et comprarien el discurs. És a dir, si els pressupostos no han sortit pel Hard Rock, no és perquè Vox, PP o Junts estiguin en contra del Hard Rock, del model Hard Rock, sinó és per altres qüestions dels pressupostos.
Sí, però si no és el Hard Rock, tenim una espasa molt forta de temes econòmics,
No, absolutament.
M'entens? O sigui, per exemple, el Hard Rock, evidentment, per què no poden dir que no al Hard Rock? Perquè si diuen això, el Hard Rock posa una denúncia d'entrada i tenim una multa aquí, que evidentment, doncs, tots els temes econòmics del tercer sector i així queden més disminuïts. M'entens el que vull dir? O sigui que en certa manera, tot té conseqüències, no? I saber exactament quines conseqüències pot tenir tot plegat per tenir el model de ciutat i el model de país que creiem que és més lògic tenir, no?
S'hauria de veure, si el Hard Rock es pot... si es deixara de fer, s'haurien de pagar indemnitzacions i tal, perquè la directa va publicar fa uns mesos, no sé quan exactament, una exclusiva que deia que part de la tramitació era incorrecta i que, per tant, es podia anul·lar sense dret indemnitzatori. Per tant,
no, perfecte,
que tot això s'hauria de mirar. Jo no estic d'acord del tot en el que dius del model socialdemòcrata. Jo crec que va haver un moment de construcció socialdemòcrata claríssim, que ve després de la Segona Guerra Mundial, tens un contrapès com la Unió Soviètica que permet que s'estenga la socialdemocràcia en forma d'estat del benestar.
Exacte.
Després això comença a canviar, anys 70, Reagan, Thatcher, ¿vale? Això ja coneixem la història de l'inici del neoliberalisme, però hi ha un cert interès de mantindre la socialdemocràcia, si vols més en contenció, no tant en construcció, però aguanta. I els últims anys el que hem vist és lluites socials per a evitar que això es retalli, per evitar externalitzacions, per evitar que baixen els pressupostos, per a que alguns elements importants com la cultura arribi al 2% del pressupost de la Generalitat, que és un compromís que mai s'ha complit, no? I ara, en canvi, jo crec que ja fa un temps que estem en un moment de regressió de la socialdemocràcia. Entendir cap a un individualisme, entendir cap a que opcions polítiques que parlen més de realitats nacionals excloents i tancades en elles mateixes cada volta tenen més pes. Ho hem vist fa pocs dies en Portugal, en què Xega ha passat a ser la tercera força, i en canvi les esquerres, el bloc d'esquerda i el PSP s'han quedat en una representació irrisòria, i els socialistes, a més, afectats per un cas de corrupció, també s'han pegat una bona llet.
Bueno, però,
sí, però això que estem...
Bastant empatats,
Sí, però tenien un govern en majoria absoluta. Però és que això que ara ho hem vist en Portugal de forma claríssima en unes eleccions, quan mires les previsions de quins seran els resultats en França, de les properes europees, és que en Marine Le Pen pot treure un 30% dels vots.
Sí, sí, sí.
I estem veient-ho en altres països que en són més llunyans, però El Salvador, en Bukele, crec que és el clar exemple d'una onada reaccionària, conservadora, fins i tot autoritària, que posa en dubte la base de la socialdemocràcia, que es basa en l'individualisme, que es basa, de certa manera, en el neoliberalisme, però en una lògica molt més de realitat nacional i de tancament en ella mateixa, i part de la disputa electoral ve marcat així. I això és important a nivell de Catalunya perquè tenim un Vox que ja té representació en el Parlament, però perquè també tenim un sector de l'independentisme que sembla que té més força que anys enrere, que és especialment xenòfob, reaccionari, que defensa un nacionalisme excloent i que si no compartixi els teus postulats fins i tot t'exclouen de la catalanitat, tot i que sigues nascut en Catalunya i en 8 cognoms catalans. No?
Bueno, això és molt important aquí, i el paper que... Per això deia, no?, fa una estona, de que Junts ara mateix és un partit que no té ni rumb ni forts lideratges. Tenim lideratges com, per exemple, Jordi Turull, que està molt tocat políticament i també en qüestió de salut, de temes de salut, és a dir, i no està preparat ara mateix per enfrontar-se a cap nou repte important. I després tenim Laura Borràs, que Laura Borràs està esquitxada per diversos casos de corrupció i també està picant l'ullet de forma bastant reiterada, com a mínim al seu entorn, a l'extrema dreta per intentar frenar aquesta irrupció d'Aliança Catalana i partits reaccionaris que comentava el Jordi ara.
I Sant Cugat és un dels bancs de proves d'això, de fet.
Absolutament. I aleshores, clar, s'haurà de trobar aquesta mena d'equilibris interns de Junts, que té moltes ànimes, perquè Junts al final és un partit que sí que neix de la Convergència, però va aconseguir aglutinar durant el procés moltes ànimes diferents. I ara és veure com en aquests equilibris pot sortir qui seria el candidat, tant un com dos, si Carles Puigdemont finalment, per art de màgia, podria arribar a liderar les llistes de Junts. És molt complicat, i crec que en aquest sentit, posant-los entre l'espasa i la paret, com els acaba de posar Pere Aragonès amb l'avançament electoral, és una bona jugada dels republicans.
Sí, sí. El que passa és que moltes vegades jo em qüestiono, em pregunto, com és que guanya, per exemple, el Le Pen, un 30%. Això és que l'han votat classes populars.
Sí.
No són tots liberals els que voten el Le Pen, eh? No són tots liberals, eh? Vull dir, són gent de les classes populars, dels sindicats, algunes vegades, inclús, eh? O sigui, per tant, què estem fent malament? L'esquerra, en certa manera, l'esquerra molt àmplia, diríem, com perquè això tingui aquest volum i aquest recolzament popular, democràticament. Això és molt perillós. Llavors, bueno, qüestionem-ho, busquem alguna forma, alguna solució. Clar, si ens quedem només en l'anècdota, ho tenim malament. Ens hem de profunditzar molt més que l'anècdota, doncs, sobretot en temes ideològics. Perquè, evidentment, doncs, clar, és el que dius tu, el tema de l'independència. Vull dir, ara, si no ets independentista, no ets català. Dic, home, no arribem en aquest cas. Vull dir, evidentment, doncs, jo que he defensat Catalunya a casa i a espasa, i a capa i espasa des de que tinc ús de raó, vull dir, resulta que a mi, quan jo estava a la política, em van dir que era un botifler. Saps què vull dir? O sigui, clar, a mi em diuen que soc m'han catalogat de botifler. Dic, jo soc botifler? Vull dir, quan he estat aquí batallant a l'època franquista sobre el tema de la Catalunya... No, vull dir, jo puc tenir els meus dubtes des del punt de vista de la independència. Penso que el camí no és bo, i he dit més per activa i per passiva que si la independència no accepta la derrota, serà molt difícil guanyar. Vull dir, primer el que s'ha de fer és el Barça ha d'assumir la derrota perquè després doncs pugui guanyar. La independència passa el mateix, vull dir que assumeixes una derrota però et prepares per fer una altra. És molt difícil, o sigui, quan parles així i llavors ja et diuen que és un botifler, dic, bueno, què vols que et digui, no? Entens què vull dir? O sigui, que moltes vegades...
Crec que li han dit que gairebé a tothom, botifler.
Sí, però a mi em va doldre, em va doldre moltíssim. Uh-huh. Sobretot amb els de la CUP, inclús amb els de la CUP. Hi havia un document que jo venia dels Ciutadans pel Canvi del PSC, vaig signar de recolzament el suport a la CUP, quan estava dintre de l'Ajuntament i tot així, perquè creia que, vull dir, que la CUP era un moviment que començava a tirar endavant, i jo penso que era molt important que tota la gent jove que en aquells moments doncs tirés endavant. Vull dir, i quan vaig dir això, els meus, els que teòricament defensaven,
un traïdor,
dic, bueno, no passa res. És que...
Bueno, i parlant de l'eix aquest esquerra-dreta, també és molt important aquest avançament electoral, com en quina posició deixa els partits més d'esquerres del plenari, que sí. Són tan... Els comuns estan en caiguda lliure des de fa uns quants anys.
Bueno, i barallats ara en el tema de Sumar.
I barallats amb Sumar, que serà un autèntic drama, això. I per altra banda, la CUP, que malgrat molts processos de Garbí encara no sap d'on li bufa el vent. I a veure què acaba fent, si ho acaben desapareixent. I és una autèntica llàstima, perquè mentre estàs veient que des de l'altra banda s'estan replegant, no?, i cada vegada tenen més força, la contrarresposta no és que no arribi. Si és que no arriba i, a més, desapareix. En quin escenari ens deixa això? Pues, home, amb un plenari cada vegada més dretanitzat i amb una esquerra més fluixa i més acomplexada que no, bueno, que assumeix. projectes com el del Hard Rock o els Jocs Olímpics d'hivern, que és, podem parar? Pues no, no parem.
Ara els Jocs Olímpics de Barcelona sí que els vam votar tots, no?
Amb aquest sí, aquest sí.
Hi havia també iniciativa per Catalunya, l'Ajuntament, i per tant va afavorir també tot aquest aspecte. O sigui que tota una esquerra que antigament va afavorir tot aquest creixement, que és el que ara és rock, que era les Olimpiades, i bé que en certa manera doncs va funcionar, entre cometes.
Sí.
És evident que totes aquestes contradiccions la política la té. I llavors doncs, hem de ser suficientment valents i tenir lideratges importants com per poder assumir de més. Jo, les declaracions que va fer el president com a president ahir em van semblar lletges. Van semblar lletges.
En el moment de la convocatòria.
La convocatòria, sí. Penso que no. Vull dir, tot el dret als altres partits a posicionar-se. Vull dir, no pot acusar els altres partits de ser irresponsables. No pot fer això. Per mi, eh? Penso que d'alguna manera, doncs, escolta, m'ha de donar la cara i ja està. Vull dir, els altres partits tenen tot el dret possible, no són irresponsables, cap partit és irresponsable, excepte un, que evidentment doncs, ja sabem qui és, però em dóna la sensació de que, evidentment, doncs, tots tenen dret a posicionar-se des de partit ideològicament.
Bueno, i el 12 de maig veurem també el tret de gràcia de... del PP a Ciutadans.
Sí, sí.
Home,
veurem
la desaparició d'un partit que ha estat molt important en l'última dècada.
Home, va guanyar unes eleccions catalanes.
Imagina't. I de sobte, pum.
Tret. Bueno, veurem fins i tot si es presenta, no? Perquè a les espanyoles...
Carrizosa
no
va dir que sí.
Sí, va dir que sí. Carrizosa
va dir que sí.
Val, d'acord, no el vaig sentir ahir. D'acord. Doncs, abans de tancar aquest d'allò, només quan parlàvem del Hard Rock, ahir em va venir al cap una batalleta personal que a mi m'agradaria compartir-la. Fa 10 anys, jo estava al diari Ara, a la secció de Societat, i em va tocar cobrir tota la informació d'Eurovegas, que és el Hard Rock actual, no? Que canvia de nom, en el moment Eurovegas, i tota la tramitació parlamentària sobre la reducció del joc, dels impostos al joc, que una mica és la mare dels ous també ara. I el diputat Ras d'Esquerra, que tractava aquest tema i amb el qual jo parlava, era un tal Pere Aragonès. Sí. I era ultra anti tot això. Sí, és a dir, estava super en contra i que ara això li hagi costat al govern i tal, doncs mira, em va fer una cosa, una certa gràcia...
Qui ens avisa i qui ens veu, eh?
Exacte, totalment. Sí.
No, però és que jo penso que el Pere Aragonès tampoc està a favor de l'art rock. No. Tampoc he dit que estigués a favor de l'art rock.
No, però que això, em refiro que això li costi al govern.
Tenim a sobre la taula, no posem cap diner a sobre i, per tant, ell diu el que sí, ha de dir, diguem, no? Però el que no dirà, perquè suposo que no dirà per un problema econòmic, un problema de temes legals, és que el treu una medida del projecte que estava fent.
Ara, els conservatius que s'han tingut al govern espanyol, també, de que Pedro Sánchez diu en plan de, buf, si aquí no hi ha pressupostos, jo tampoc els tiraré.
Sí, això?
És assumir derrota i dir, va, tio, és a dir, he de tenir-los a tots.
Però,
votant-me a favor és impossible ara mateix.
Això li dona una importància a Catalunya brutal. Vol dir que, jo sempre he dit que, vull dir que si nosaltres hauríem d'arribar al 30% del PP per ser independentistes, tenint el 18 o el 19%, encara que hi ha un recurs. Però si tenim el 30%, evidentment no ens podem tenir una possibilitat. I el 30% no el tindrem, perquè l'esquerra ja se'n cuidarà prou d'aquest creixement tan bèstia que evidentment es necessita, no?
Molt bé. Doncs tanquem aquest tema, segurament en seguirem parlant, perquè veurem, finalment, quines conseqüències tindrà, no? Si el Jordi Puigneró se'n va a les llistes, si deixa de ser diputat...
Qui més diríeu?
Helena Vila?
Helena Vila?
Sí.
Helena Vila, potser, no? És senadora... Podria ser. Veurem. No sé si cap altre en té opcions.
I qui més?
Ja està, no?
No
veig ningú més. A veure, segur que hi ha hagut les llistes allà avall que no... Però,
de Vox?
De Vox, sí.
Podria anar algú?
Pot ser. Però vaja, si fa el paperot que està... Sí, vaya vergonya, Liana, macho. Que presentem mocions que no tenen sentit. Alguna... Bueno, no ho sé.
El que és una vergonya és que Vox estigui al Parlament de Catalunya. Per mi és una vergonya.
Aquesta és l'altra. Sí, no.
Tots els meus simpaties per tots els partits polítics, però és que el de Vox, evidentment, no ens diu, escolta, no pot ser...
Que estiguen és un retrat del que passa a la societat,
sí,
la gent
sí, no,
vota
no.
Això. El problema és que es fa en conseqüència.
Allò de vergüenza ajena que diu, no?
Bueno.
Però bueno, està bé, mira,
sí.
Què hem de fer.
Molt bé, doncs ho veurem. Seguirem parlant-ne. I ara volia parlar també d'un altre tema, que és actualitat d'aquesta setmana, sobretot, que és un tema també general, però que ens afectarà, i jo crec que en aquest cas segurament més que les pròpies eleccions, que és l'índex de referència del preu del lloguer, que entrarà en vigor, si no hi ha canvis, dissabte, perquè demà es publicarà el BOE i, per tant, entrarà en vigor el dissabte 16 de març, tot i que això havia d'haver passat ahir, però vaja, ens ha retrasat, sembla, un parell de dies. Finalment, com deia, el Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana té previst publicar aquest índex demà, que entri en funcionament a les zones declarades tensades. I d'aquestes declarades tensades, de moment només ho ha demanat Catalunya, i Catalunya va demanar que això s'apliqués a 140 municipis, entre els quals, evidentment, es troba Sant Cugat. No sé si és la més d'aquests 140, però estarà en el top 5, seguríssim, no? La nova referència, faig un petit recordatori, té en compte les rendes, els preus del lloguer per districtes censals i les característiques del pis, entre altres. Però no és d'obligat compliment per a tots els contractes. Això és important d'explicar. S'aplicarà en aquells contractes nous d'habitatges de zones tensades de grans tenidors. És a dir, un gran tenidor, estem parlant d'algú que tingui a partir de 5 immobles en propietat. I també en aquells que s'incorporin en el mercat de lloguer després de 5 anys de no ser-hi. Val? I per als petits propietaris, els contractes nous no podran superar el preu del darrer, tot i que es podrà aplicar l'IPC marcat en un màxim del 3% aquest any. I també, com a context, dir que les darreres dades que tenim de l'Incasòl, que són les del tercer trimestre del 2023, suposo que estaran a punt de sortir les del quart trimestre, però de moment encara no han sortit, les del tercer trimestre diuen que el preu mitjà del lloguer a Sant Cugat és de 1.499 euros. Per tant, la pregunta és molt senzilla. Servirà aquest índex de referència, aquesta limitació al lloguer, per frenar, ja no dic baixar, frenar l'escalada de preus a Sant Cugat? Com ho veieu?
Jo estic molt content, perquè he anunciat a bombo i plateret que m'he canviat de casa i té terrassa. Encara no he firmat el contracte, perquè estem fent el trasllat. El firmem, tal, no sé què, i me s'aprova pel mig això. Per tant, sé que el compromís que teníem no hi ha més remei que complir-lo. Per tant, és, evidentment, hi ha situacions particulars que funcionen. Ara, dit això...
Hem jugat, Jordi.
Dit això, és cert que en el moment que tenim el preu, com bé deies, a pràcticament 1.500 euros, que és una barbaritat, el que haurien de fer és polítiques que ajuden a rebaixar aquest preu, no a evitar que puja més, evidentment evitar que puja més, però s'ha d'anar més enllà. I a hores d'ara, aquesta llei, bueno, és tova en molts aspectes. La llei catalana que es va aprovar en el seu moment era un pèl més ambiciosa, ara rebaixen una mica les expectatives, fins i tot aquella llei, el poc temps en què va estar funcionant, sindicats de llogateres advertien que no s'estava complint, que es buscaven trampes de mil maneres per intentar incomplir-la, per tant, també crec que més enllà de ser més o menys ambiciosos, ens caldrà tindre els mecanismes de control i sanció suficients per al compliment de la norma. Si això no existeix, bueno, està molt bé tindre una llei, però no servirà de res.
El problema està és que anar contra el mercat és complicat, molt difícil.
Sí.
I per tant, per moltes lleis que posis, sempre hi haurà una sortida perquè el mercat mani. I aquest és el problema, és el model. I per tant, hem de dir, doncs, és pervers. Tot el tema d'aquests pots, evidentment, doncs, tenir moltes ganes d'ajudar, és així, però resulta que la realitat se't torna en contra. I fer una legislació que sigui per afavorir, per baixar els preus, jo tinc els meus dubtes. Tinc els meus dubtes, vull dir, no sé, és molt complicat tot plegat. Les casuístiques de cada propietari, les casuístiques, diríem, dels que lloguen. En fi, el que sí que, evidentment, doncs, aquí hem fet una societat, bàsicament, de la compra de l'edifici, no? De la compra del pis, vull dir, tot està basat en què els bancs necessiten col·locar diners per guanyar diners, diríem, no? I, per tant, tenen un pes molt important els bancs en aquest aspecte i una responsabilitat molt important. I, per tant, el que s'hauria de començar és a parlar amb els bancs perquè, evidentment, doncs, poguessin legislar perquè tinguessin unes limitacions, no?
A mi em sembla molt important el que ha comentat el Jordi, i és que estem en un punt ja de que no ens valen polítiques mitigadores d'ajustar el preu del lloguer, sinó, o de l'habitatge en general, sinó aquí ja va de que hauríem de tirar de polítiques molt més ambicioses, molt més dràstiques, molt més bèsties, per tornar a preus assumibles per la majoria de la ciutadania, perquè és aberrant, és obscè els preus que hi ha al dia d'avui al mercat immobiliari, i a part deixen, sobretot, a les noves generacions en una situació de vulnerabilitat extrema que no saben ni com gestionar-ho ni com visualitzar un futur estable amb ja no et dic ni a mig termini, sinó a curt termini. Per tant, benvinguda sigui aquesta llei, necessitem moltes més.
En el cas de Sant Cugat, veient on estan els preus, potser el que és un debat que surt cíclicament, sobretot en eleccions, que és el tema del model de ciutat, no? És a dir, cal més enllà de les limitacions de preus, partint de tan amunt, és molt difícil aconseguir baixar a uns preus, diríem, assumibles, comparables amb el sou. Seria que hi hagi molta més oferta. I molta més oferta, més enllà de la pública, potser és densificar la ciutat, no? Que és el que una part de la ciutat no vol, no? És allò, l'elefant a l'habitació.
Jo, com a Sant Cugatenc de tota la vida, que m'estan expulsant de la meva ciutat, no m'escalfis, que ho densifico tot, jo.
Densificar les ciutats. Jo
crec que hi ha una densificació que ja s'està donant de facto en el centre de la ciutat, perquè veiem que quan es tira alguna casa, es fa una remodelació, acostumen a guanyar un pis o dos. Uh-huh. Cases grans de poble, que és el cas meu particular, de fet, que comencen a dividir-se per dins, el que era una casa gran, i en un principi vivia una família, ara són dos o tres habitatges, no? Això està passant. Quin és el problema?
Propietat horitzontal, que es diu.
Exacte. Quin és el problema? Que si això no es regula per a que aquesta densificació complisca uns criteris de HPO, d'un índex de referència, d'alguna cosa que limita el preu, aquesta densificació segueix la lògica del model de ciutat de Sant Cugat. En la qual cosa, aquest habitatge que es genera nou, per molt que siga més menut, més en uns veïns que abans no hi havia, o coses així, que en un principi és pitjor, molt entre cometes, a ulls del mercat, vull dir, clar, es construeixen d'acord amb el model de ciutat. I, per tant, generem nous habitatges que són igualment cars, són igualment elitistes i continuen expulsant a la gent. Per tant, el que necessitem són aquestes mesures de regulació que ens permeten que la generació de nous habitatges en aquesta densificació que es dona de facto en el centre siguin en uns criteris de preu raonables. I després tenim el repte dels barris més perifèrics, per dir-ho d'alguna manera, que no estan en tanta continuïtat en la trama urbana, sinó que hi ha molts xalets i tens poques centralitats i tal, no? Mirasol, Valldoreix...
Cases unifamiliars.
Cases unifamiliars. Clar, allà és un altre problema, perquè el que pots decidir, que seria un canvi a molt llarg termini, és anar canviant el planejament de manera que, en la mesura que demanen llicències d'obres, hagin de densificar sí o sí fins al nivell de poder fer edificis i no unifamiliars, no? I si no, les fórmules una mica tímides i que s'estan intentant, i que la M de Valldoreix, sobretot, està intentant-ho a través d'al·legacions al Pla Director Urbanístic Metropolità, que és facilitar la divisió horitzontal d'habitatges molt grans, de manera que el que és un habitatge puguen acabar-ne ser dos o tres, però no permetre que el nou habitatge generat vagi a mercat, sinó que tinga un preu de referència i que siga només via lloguer. De manera que la propietat sempre serà la mateixa, vinculada a una espècie de borsa d'habitatges generats que tinguin un índex concret, no? I això és el que hauria de garantir en aquestes zones menys denses una certa densificació. Jo també ho miro en cert escepticisme, perquè si ho poses en aquesta norma urbanística, bàsicament depèn de la voluntat de la família i segurament el que acabarà passant és que regularan situacions que ja s'estan donant, perquè hi ha habitatges on ja està passant això, però no està regulat, diguem, no està legalitzat.
Això però, des d'un punt de vista familiar està fet, s'està fent, eh?
Exacte.
No d'uns veïns diferents,
exacte.
Sinó ja s'està fent això.
Llavors, clar, la densificació segurament més ambiciosa hauria de passar per projectes de transformació urbana més grans. I això no passarà perquè les poques coses que hem vist d'una certa transformació urbana han generat un debat, recull centre, fins i tot Can Ametller. Bueno, és que...
Sí, sí. No, el problema de la densificació també és que poses més gent a dintre i, per tant, tot el tema de mobilitat, cotxes i coses d'aquestes també és un factor importantíssim, eh?
No,
per
no,
tant,
no,
no estem en una ciutat... Això de la sostenibilitat també té que veure amb això, eh?
Sí.
Per tant, arriba un moment que dius quina densificació volem, perquè, però, clar, tota la mobilitat també és molt important.
Però t'ho discutisc, perquè el model actual és especialment insostenible, perquè hi ha tan poca densitat de població en alguns barris que és impossible tindre centralitats que funcionen. Les has de tindre relativament apartades i per tant,
la gent es desplaça molt,
no? Si tu densifiques i permets que en aquesta transformació, com preveu de fet la MDB Valldoreix en aquestes al·legacions, pugues habilitar usos comercials en la mateixa parcel·la unifamiliar, permetries que part dels desplaçaments que ara s'estan produint no s'hagin de produir, perquè allà pots comprar el pa, tens un súper petit o una carnisseria, jo que sé, el que vulguis, però tens establiments que podrien evitar aquest desplaçament. També veig difícil aquesta transformació si depèn de la voluntat del propietari, que estem en el que deia abans. Sí. Però a nivell de transformació pot fins i tot fer més eficient el transport públic, guanyar freqüències, evitar desplaçaments, ho hauria de permetre. També és cert que acaba depenent no només de la voluntat del propietari, sinó la voluntat de les famílies, perquè ens trobem moltes vegades que algunes d'aquestes famílies preferixen portar el xiquet al col·le de l'altra punta del poble perquè té un projecte de jo què sé, en lloc d'anar a l'escola de barri. Això també és un desplaçament que hauríem d'establir i que per voluntat de les famílies no passa, no? I en tantes altres coses. Per tant, és un equilibri entre quina capacitat d'acció hi ha des de l'administració pública i quina consciència ciutadana hi ha dels seus impactes en la seva quotidianitat, que segurament és una cosa que en alguns aspectes s'ha treballat, però a nivell de mobilitat no prou.
Sí, sí, no, això és el que dèiem, el que dic moltes vegades, que el problema dels drets en aquesta era s'han acabat en certa manera i ara el que hem de potenciar són els deures. I els deures de la ciutadania, evidentment, doncs, també... O sigui, casos concrets, les casuístiques són molt importants, no? Per exemple, quanta gent jove vol viure aquí a Sant Cugat quan potser té una feina a Hospitalet? M'entens el que vull dir? O sigui, que moltes vegades també les persones que d'alguna manera doncs, volen viure aquí a Sant Cugat potser tenen una feina de mobilitat a Hospitalet o un altre lloc, vull dir, a Barcelona... Per tant, aquesta mobilitat... A mi m'agradaria saber quanta gent jove d'aquesta viu aquí i treballa aquí. Això és el que m'agradaria saber. Perquè, d'alguna manera, doncs, també dona una visió de que no és un problema d'expulsió, sinó que és un problema de necessitat, de que la gent jove, potser, ha trobat una feina a Girona, o jo què sé, o a Rubí. I, per tant, hem dit, doncs, el desplaçament de Rubí és molt més a prop, o a Cerdanyola, però a mi em dóna la sensació que moltes vegades per una problemàtica de feina també, en certa manera, la gent jove també es desplaça, no?
Sí, però...
No és justificació, eh? Uh-huh. Perquè, evidentment, que sí, els preus i tot ells, doncs...
O sigui, jo crec que té sentit, lo lògic seria que cadascú treballara en el poble on viu, o que com a mínim part de la seva activitat, si per exemple l'activitat més d'oci la té un altre poble, que coincidirà o la laboral o la d'oci en el poble on viu. Això és cert. Però no té sentit, sobretot, en ciutats mitjanes relativament aïllades de tres nuclis. Si algú treballa a Manresa, doncs lo lògic és que visca a Manresa. O posades d'exemple a Girona, home, doncs no treballaràs en Figueres i aniràs a Girona. Però és cert que en les realitats metropolitanes això és molt més complex, perquè està tan interconnectat que realment tota l'àrea metropolitana tant actua com una ciutat. I un desplaçament amb l'Hospitalet o algun punt de Barcelona és un desplaçament urbà. I, per tant, no és tan... És molt difícil dir-li, no, sí, si tu treballes en Sant Cugat, vius en Sant Cugat. No, perquè pilles el ferrocarril i en un moment estàs en Terrassa, en Sabadell i Barcelona. És que, clar.
Sí, necessitem transport públic ja.
Sí.
Afavorir el transport públic d'una manera brutal.
Veus, hem acabat parlant de transport públic. Molt bé. Mira, queden, 7 minutets, no obriré un meló dels grossos, però sí que us volia fer demanar-vos... ja gairebé, jo crec que ni ens en recordem. Avui, fa 4 anys, estàvem tots tancats a casa. Ahir fa 4 anys que el Pedro Sánchez va declarar, diríem, l'ordre de confinament, i avui, diríem, ja, el dia 14 de març del 2020... Va ser el primer dia d'aquells suposats 15 dies, que havien de ser 2 setmanes, que al final van ser gairebé 3 mesos, si no m'equivoco, i el que és la pandèmia en si va durar més. Res, què recordeu d'aquells dies de l'inici, i d'aquell confinament? Ho heu viure malament? Ho heu viure com una oportunitat? Hi ha gent que ho va passar molt malament i hi ha gent que va dir, ostres, ara tindré el temps per fer tot allò que no puc fer mai.
Una mica amb por, Vull dir, no creguis que...
Més enllà de la por, sí, evidentment.
Por,
no, això també,
la
clar.
Por i el sentiment, anem a dir, que agafaré una cosa que potser doncs, m'hi quedaré. Vull dir, això, els mitjans de comunicació doncs, van tenir un paper important, anem a dir. Uh-huh. Però, bueno, la veritat és que ens va ensenyar també a utilitzar millor les xarxes i, per tant, aquestes xarxes informàtiques i tot el que hi ha al tema de les xarxes, va començar el teletreball, va començar a partir d'aquí. O sigui que, en principi, doncs, això és una cosa... No sé si és bo o és dolent, perquè arriba un mica amb això... Però, en principi, doncs, va començar per aquí. I, per tant, ens va ensenyar que hi havia una altra manera de treballar, i això és el que vaig agafar de positiu, diríem, no? I de negatiu, evidentment, doncs, que hi ha d'haver-hi moltes morts, i sobretot de gent gran, que, evidentment, doncs, això doncs, espantava i tenies un cert respecte, no? Mm-hmm. Lo feble que som, la humanitat.
Sergi... No vull sonar frívol, però
però sí que és veritat que jo ho vaig viure, sobretot a l'inici, molt entusiasmat, però des del punt de vista que sabia perfectament que estàvem vivint alguna cosa històrica, un esdeveniment històric. Era impossible que Occident parés màquines, que ningú estigués pel carrer, que no es veiés una ànima, això, per la via pública. Jo me'n recordo d'anar, perquè nosaltres periodistes doncs, podíem sortir i anar a fer les feines que necessitéssim. I jo me'n recordo de passejar per ciutats vallesanes, però sobretot per Barcelona, no hi havia ningú. I veure Plaça Catalunya sense una sola ànima, veure les Rambles, veure la catedral de Barcelona, tot sense ningú, clar, era un moment com post-apocalíptic, no?
Eres un privilegiat, que diu.
Absolutament, però vaig veure aquestes imatges que se m'han quedat gravades per sempre, de dir, jo aquesta Barcelona no la veuré mai més en la meva vida. Uah. I segurament ningú la veurà. I va ser un moment, jo des del punt de vista això, tant periodístic pel moment que estàvem visquent, com des del punt de vista com a fanàtic de la història, em va cridar molt l'atenció a presenciar de primera mà un moment clau com aquest. I després de l'altre, que això sí que un moment ja... Pues, no és incompatible un amb l'altre, però sí que me'n recordo que els primers dies, setmanes, etc, quan nosaltres anàvem a hospitals o parlàvem amb personal sanitari i tal, t'explicaven totes les situacions i ho veies amb els teus propis ulls quina era la situació realment en aquests centres. Era desolador. Era absolutament desolador i feia molt de mal i sabia molt de greu. És a dir, una cosa no em treu l'altra, És a dir, les dues coses són compatibles.
Jo recordo diverses coses. La part periodística, de sobte, vam haver de canviar quasi el model de mitjà, perquè acostumem a fer més reportatges i coses així. De sobte, era informació de servei durant molts dies, molt seguit, i perquè tenia sentit fer-ho, no? I perquè, a més, la circumstància tampoc prestava a fer massa més, no? Perquè, de sobte, tot va parar, excepte pandèmia. Jo recordo que les primeres setmanes cada dia publicàvem alguna cosa exclusivament sobre el Covid i era impossible fer res més, no? Això a nivell periodístic també vaig tindre l'oportunitat de moure'm, en aquest cas, per Sant Cugat, i també impactava molt veure el carrer 8. Més a nivell personal, estar lluny de la família, pues, bueno, en una situació així, pues, també costava, l'havia en una residència, bueno, i era, bueno, molt contacte, molt videotrucades a la meva àvia, que en sa vida havia fet una videotrucada, bueno, coses així, no? Però sí que tinc un record molt, molt xulo de l'inici, de com van començar a sortir xarxes de solidaritat de forma molt espontània. Em refereix que abans de que s'estructurara, perquè després sí que va haver una xarxa estructurada a Sant Cugat, però al meu carrer, dos o tres veïns van dir, fem un cartell, posem un telèfon de contacte, el pengem en totes les portes, i si una persona gran té por d'eixir al carrer però necessita que anem a comprar no sé què, allà que anirem. Si algú té un gos i en aquest moment el Covid, anirem a passejar-lo, sí. I això va ser esporàdic, va començar a passar en molts carrers, després més organització de barri, després quan es va veure que era una cosa molt gran ja es va organitzar a nivell de municipi, no? I això em va permetre, més enllà de les eixides com a periodista, doncs vaig estar un temps passejant una gosseta. Va haver un moment que les dues persones, perquè la passejava perquè tenien Covid els propietaris, els dos van estar hospitalitzats, que fem amb la gossa? Vaig tindre la gossa en casa, li vaig dir al propietari, no sé si es poden tindre gossos, però no hi ha alternativa. I vaig portar la gossa a casa. Vull dir que, bueno, i jo crec que això, ara sembla que se'ns ha oblidat, però si ens recordem d'aquesta solidaritat, d'aquesta consciència de la interdependència, de la nostra vulnerabilitat, potser aniríem millor en depèn de quins altres àmbits, no? Perquè sembla que aquí cadascú individualment pot fer el que vol i allò ens va demostrar que no.
Sí. Van haver respostes molt maques durant aquell temps. Sí.
Les febleses de la condició humana.
Totalment. I ahir publicàvem dades de Càritas que diríem, des de llavors no hem tornat les xifres prepandèmiques d'ajuda, diríem, de gent que ajuden. És cert que aquest últim repunt ha tingut també a veure amb les guerres i tot això, però que des d'aquell febrer, aquell març de 2020, les xifres d'atenció, diguem, a Càritas, al Rebost, Solidari, etc., segueixen per sobre de com estaven en aquell moment.
Una feina important que fan, eh?
Totalment.
Càritas.
Molt bé, doncs fins aquí la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Moltíssimes gràcies a tots tres per venir fins a l'estudi de Ràdio Sant Cugat. I els oients ja ho sabeu, recordeu, cada dimarts i cada dijous a 9:45 del matí per la 91.5 de la FM i també a través de cugat.cat, la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Molt bon dia a tothom i moltes gràcies.